La caverna galàctica.
Un magatzem top de filosofia pop.
Òscar, què passa? Què? Què?
En Jaumet m'ha pres una entrepà de mortadela a les gominoles i no em deixa jugar amb les rodes.
Vaja, però per què?
Diu que són seves i que li hem de demanar permís.
Ah, no. Però això no pot ser, No pot ser. El teu esmorzar és teu i les rodes, doncs, són de tots. Haurem de parlar i pactar amb en Jaumet. Va, vine, Òscar. Vine, va.
Ui, mira qui ve per aquí. En Calimero i el piranya del Barana Sol. Que veniu a retre homenatge al teu més guapo del col·le?
Hola, Jaumet. Jaumet, has de deixar de fer-te el pinxo i aprendre d'una vegada a conviure en pau amb la resta de nens i nenes.
Ui, què pretens, Que deixi davant dels meus principis i sigui un pelacanyes com tu i el Llagrimetes, ui!
No. Vull que fem un pacte de convivència.
Sí, de convivència.
Tu calla, pelacanyes!
No em peguis.
Què m'ofereixes, Enriquet?
Doncs t'ofereixo un tractat de pau i convivència, on pugui jugar i compartir amb nosaltres espai i lleure, no?
Tractat!
Sí, tractat.
Sí.
Un tractat!
Sí, un pacte amb la mà oberta!
Tota guerra és cruel i injusta, però encara s'agreuja més quan és una guerra civil, on es converteix en una de fratricida per antonomàcia. Ara escoltarem un tall de la pel·lícula La vaquilla, del mestre Luis García Berlanga, producció espanyola del 1985, on seguim les desventures d'una facció de soldats republicans en territori enemic. L'escena que escoltarem, els nostres antiherois, es banyen en una llacuna enmig del territori nacional, quan de sobte apareixen un grup de soldats de Franco i es despullen també per banyar-se. Escoltem què passa.
Todo por no haber traído al disecador.
¿Pero qué hace que...?
¡Ay, se va a bañar!
¡Hombre, claro! ¡Ay, Mariano!
¿Y yo qué?
¿Estás seguro?
¿Estás seguro que aquí no viene nadie?
Hombre, claro, ahora están todos en la plaza del pueblo.
¿Ah, sí? Pues venga, métete tú también, anda.
¿Yo?
Sí, que eso es bueno para la hemorragia.
No, pero si el agua está sucísima.
¿Qué va a estar sucia, hombre? Si aquí nos hemos bañado casi siempre. Veníamos aquí.
Pero...
¡Hala, mi brigada! Por lo menos nos refrescamos. Oye, Mariano, tú que eres de por aquí, ¿no habrá algún huerto donde podamos pillar alguna cosa?
Y ya lo creo. Hombre, mira, ahí al lado tenemos el melonar del tío Ramiro. Si no, se lo ha cargado nuestra artillería, claro. Ahí nos podemos poner morador de melones.
Pues podríamos ir, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con que no venía nadie, gilipollas?
¡Mariano!
¿Qué hacemos?
¡Vaya madre que me parió! ¿Tú decías que aquí no venía nunca nadie? ¡Mariano, te fusilo! ¡Esta vez te fusilo, maricón!
¡Nos escondemos! ¡Escondero!
¿Qué hacemos, mi teniente? ¿Qué hacemos? ¡Quietos aquí! ¡Quietos!
¡Venga, vamos al agua!
¡Hola! Hola. ¿Qué te ha pasado en el pelo?
Es verdad, coño, qué maravilla. ¿Me recomiendas tu peluquero?
No, es que es una promesa.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Venga, venid para acá.
Muchachos. Los escapularios los tengo en la camisa.
¿Vamos a rezar el rosario?
Yo qué sé, voy a buscarlos.
Ah, pues sí, está buenísima, gracias a Dios. ¿Sabéis a qué hora es la Santa Misa?
Anda, que no te queda mona para ir a rezar.
Ahora, lo que hay que darse prisa para no perderse la chocolatada.
Eso, sí.
Oye, ¿vosotros de qué compañía sois?
Pues, ¿y vosotros?
La cuarta.
Ah, la cuarta. Oye, ¿queréis jabón?
Ese.
Sí, yo.
Nosotros somos de la tercera.
Entonces conocéis al Donato.
¿Qué? ¿Donato?
Sí, hombre, uno muy gracioso que dice siempre: Donato, dale al bicarbonato.
Pues no
me dio mis ojos.
Ah, sí, claro, Donato, hombre, sí. Pues no ha venido.
¿Y habéis bajado andando?
Sí.
Pues sí, dando un paseo, sí.
Luego subimos en el camión.
No, sí, nosotros no. Nosotros tenemos que ir a la procesión, sí.
Eso.
Joder, qué lío. Parece un sacristán, que si la procesión, que si la misa.
No, bueno, es que aparte tenemos que ir al médico porque la vaca me ha dado un puntazo.
Bah, eso no es nada. Arriba en el camión llevamos un botiquín. Luego te bajo una venda y algo de yodo.
Ah, tenéis vendas, sí.
Gracias.
No se olvide, ¿eh?
Gracias.
Lo que es la vida, mi teniente. Aquí en pelota, ni enemigos ni nada. Y además nos invitan a desayunar.
Pero, ¿qué es la guerra? Podríem dir que és, d'una manera, podríem dir que és el trencament per la força, la violència i la brutalitat de l'estatus social. I que les guerres, aquest trencament, s'ha anat repetint al llarg de la història perquè és inherent, o sembla que és inherent, a la natura humana. Amb els temps, les guerres han anat augmentant la seva capacitat destructiva, han provocat cada cop més víctimes, però va haver un punt d'inflexió. Amb la construcció de les armes nuclears hem tingut més clar que mai que potser la propera guerra acabarà amb la vida del planeta. És així.
Esperem haver pres la lliçó d'en Sun Tzu, que en el seu llibre L'art de la guerra, escrit al segle V abans de Crist, diu que el suprem art de la guerra és vèncer i enmig sense haver de lluitar. Però si parlem de filòsofs i de guerra, et diré, Enric,
sí?
Que, per exemple, en Thomas Hobbes fou un dels filòsofs més rellevants del segle XVII.
Sí.
El de, saps, te'n recordes? El de l'home és un llop per l'home.
Hòstia, una frase potent on n'hi hagin, eh?
Sí. Tenia una visió, aquest home, totalment pessimista de la condició humana. En Hobbes deia que cada ésser humà busca la seva pròpia conservació, el que dona lloc a la desconfiança. En l'estat natural no existeixen distincions morals objectives. Per tant, la competició entre individus porta a un estat permanent de guerra de tots contra tots buscant el propi benefici. Una visió de l'estat natural contraposat diametralment al concepte del bon salvatge, que ja vam parlar d'en Jean-Jacques Rousseau, i tocant-se de ben a prop amb els preceptes polítics de Maquiavel.
it, Mummy. There's no plane up in the sky.
Camins de Glòria. Senderos de Glòria, Path of Glory, és un film antimilitarista d'un dels més grans genis del setè art, Stanley Kubrick. En aquesta joia es fa palesa la idea que el veritable enemic no és l'exèrcit contrari, sinó els generals de la pròpia pàtria, que no dubten en sacrificar les vides dels seus propis soldats. Escoltem el coronel Dax, Kirk Douglas, intentant parar els peus a un dels seus generals. Did you see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to... ¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
¿Ha calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas.
¿La tendremos, señor?
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel?
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Está cansado, Dax. Está muy cansado. Es usted el que desfallece, no sus hombres. Y es culpa mía. Le he encomendado demasiadas misiones imposibles. Necesita reposo.
Yo no he pedido reposo.
Y nunca lo pediría, lo necesita mucho. No tendré en cuenta su opinión. Desde este momento le ordeno tomar un permiso indefinido.
Mi general, no puede separarme de mis hombres. No puede hacer eso, señor.
No se lo hago a usted, lo hago por usted. Por su bien y por el de sus hombres.
¿Por el bien de mis hombres?
Si un oficial jefe no tiene confianza, ¿qué cabe esperar de sus hombres? No quiero destituirle, pero debo contar con su apoyo absoluto. Ni una vez ha dicho que sea capaz de tomar la colina.
Tomaremos la colina de las hormigas. No lo dude usted, señor.
Escrita, dirigida i interpretada per Woody Allen, La última noche de Boris Grushenko explica la història d'amor i de mort viscuda per un jove rus del segle XIX, amant de la poesia intel·lectual. Boris, no sap ben bé com, es veurà obligat a formar part de l'exèrcit del tsar rus, i anirà a lluitar contra els francesos a Àustria. I al llarg del seu periple bèl·lic, Boris es convertirà, en contra de la seva pròpia voluntat, en un gran heroi, o en un contraheroi, o un antiheroi, o un heroi raro, no?
El que sigui.
Sí, sí. Com sempre, Woody Allen fa ús de l'aparell humorístic, del seu aparell tan potent com té, de forma magistral per denunciar l'absurd de la guerra en aquesta pel·lícula i l'absurd de l'existència en general.
Sentim un fragment de la lluita que sembla un doblatge polonès. Ja veureu.
Wow, la batalla se ve muy distinta desde dentro que desde la colina donde están los generales.
¡Perritos calientes! ¿Tienes algo de beber? No, ahora viene el tío de la cerveza. ¿No tienes cambio? Acabo de empezar.
Empezamos la batalla con 12.000 hombres. Al acabar, quedábamos 14 supervivientes. Recibimos un mensaje del zar que decía: seguid así de bien. Esa noche, mientras enterraba cadáveres, tuve otra experiencia mística. Por suerte, Dios estaba de nuestra parte. Podría haber sido mucho peor. Lushenko, Vladimir Maximovich, estás vivo. No, estoy muerto. Mira este agujero. Oh, ¿te duele? No, no siento nada. No tienes mala pinta para estar muerto, te queda bien. Escucha, hazme un favor, claro, lo que sea. Este anillo de compromiso iba a dárselo a mi novia, una sorpresa. ¿Quieres que se lo dé? No, ¿para qué? Ah, devuélvelo a la joyería de Smolensk. Petronich. Vladimir Petronich. Hazme un favor. Dile que estoy muerto y que te devuelva el dinero. Vale. ¿Cuánto le pagaste? 1.600 rublos. ¿Por esto le diste 1.600 rublos? Es un diamante con dos barras. Es una locura. Yo te lo habría conseguido por 1.200. Este anillo no, nunca. El mismo anillo. En fin, escucha, coge el depósito. Vete a Kiev. Vale. Dáselo a una mujer, Natasha Petrovna. De acuerdo. Que te dé un recibo. Asegúrate de obtener un recibo. ¿Para qué lo quieres? Estás muerto. A efectos fiscales. Ah, bien pensado.
Escoltem ara el discurs final que fa Charles Chaplin, el gran dictador de 1940. Em sembla que no cal presentació per aquesta obra mestra, oi, Enric?
Sí, Òscar. Qui no l'hagi vist, que la disfruti el més aviat possible. Aneu corrent al vostre videoclub de confiança i feu-vos una còpia, si us plau.
Enric.
Què passa?
Enric.
Què?
Que ja no hi ha videoclubs.
Ah, no?
No.
Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
La caverna galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé. Ah. Molts filòsofs, Enric, sí? Han justificat la violència. La misèria o fins i tot el racisme. El mateix Heràclit era qui deia que la guerra era el pare que movia totes les coses. Feia de pobres rics i dels desgraciats triomfadors.
I molts d'altres, tal com diu el filòsof català Ramon Alcoverro, han intentat influir en el món polític i han acabat malament, molt malament. I la llista és llarga. Mira, Plató amb Dionís el Vell, Descartes o Descartes, segons qui ho digui, amb Cristina de Suècia, però en aquest cas la causa de la mort del filòsof va ser una altra, no sé si...
Sí, un encostipat, no?
Un encostipat sospitós. Pobre. O Voltaire i Frederic II de Prússia, o Ortega y Gasset amb Franco, si no ho sabies, fins i tot Martin Heidegger amb Hitler. I si no, això, que li preguntin a Anna Arendt, que va ser parella sentimental de Heidegger durant una temporada i que part del seu talent intel·lectual el va dedicar a l'estudi de la violència política en les seves expressions extremes dins del món contemporani.
Per descomptat que també hi ha hagut filòsofs pacifistes, militants i molt actius, dels que en destaquem el conegut anglès Bertrand Russell, que en la seva obra Justícia en temps de guerra diu que la guerra destrueix les dues coses importants de la vida. Primer, la recerca de la veritat d'una banda i la cultura de les relacions culturals de l'altra.
Hòstia, aquesta cosa d'anar i venir entre l'animal i el racional em fa pensar en una de les expressions més primitives de la guerra.
La sang?
No.
L'honor?
No.
La disciplina?
No. Els crits.
Ah, sí.
Els crits guerrers!
T'ha agradat el crit dels nois del Pacífic? Es diu Haka.
Haka? Impressionant. Escolta'm, t'imagines aquell filòsof il·lustrat de Königsberg, el famós Immanuel Kant, participant en un Haka d'aquests? O...
en una Haka?
Una Haka.
Sí, per què no?
Ah, jo crec que tenia prou feina escrivint l'any 1795 la seva obra crepuscular, La pau perpètua. Mira, en aquest pròleg, en el pròleg d'aquesta obra, diu Kant que un hostaler holandès va posar la inscripció satírica a la pau perpètua a la porta de casa seva sobre una pintura que representava un cementiri. Estava dedicada a tots els homes en general o especialment als governants? Mai farts de guerres i... o potser només els filòsofs, entretinguts en somiar el dolç somni de la pau. Què dir aquesta pregunta sense resposta?
Doncs ja que no hi ha resposta, què et sembla si sentim una altra Haka? Endavant la Haka!
Però què és això, Òscar?
T'ha agradat? Doncs és un crit viking de guerra.
Collons, doncs és molt animal. No sé què li hagués semblat a Kant, això.
Kant? Res, home. Estava amb la Pau Perpètua denunciant l'oposició que existeix entre el món del pensament, el món d'idees sobre justícia i solidaritat, i aquest altre món de la realitat on els administradors de la vida pública, polítics, fomenten la violència i la guerra contradient l'utopia ideal kantiana.
Ah, profund, Òscar. Molt profund. Necessito alguna cosa primària per compensar això.
Doncs, a veure... un moment, que em sembla que tinc algun crit de guerra per aquí. A veure...
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Ei, aquí hi ha Nivel, Troians, el rescat de la civilització. Em sona d'algú aquesta història. I sé que tu saps moltes coses del còmic. Això no surt al guió, però t'ho he de preguntar.
Sí, el còmic de Frank Miller.
Ah.
És molt bo, bueno, Frank Miller, amb tot el tema de la guerra i... que és la veu com inherent en l'ésser humà, que és una forma part de la natura humana, en tots els seus còmics, des de fins i tot els de superherois, no? Com a Batman, Caballero Oscuro, i... sí, és curiós.
Ell pensa que és inherent, no?
És inherent.
De la filosofia...
La guerra és inherent en tota civilització, en tot ésser humà.
Per
tant, hi ha allò, la llavor de la guerra.
Molt bé.
Doncs sí, Enric, la filosofia i la guerra també han anat moltes vegades de la mà al llarg de la història. La relació entre la guerra i el pensament ja s'estableix a la Grècia clàssica en la terrible pugna entre Ares i Atenea. La força bruta d'una banda i l'estratègia i saviesa de l'altra.
Sí, i que jo recordi, els troians no feien res important sense consultar-ho abans amb l'oracle.
Com nosaltres?
Som troians, nosaltres? Ahú, 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 ahú. Bueno, doncs mira, molts filòsofs han justificat la violència, la misèria o el racisme. Això és el que deies tu al principi. Doncs anem a veure si el nostre oracle ens pot explicar una mica d'aquesta justificació o de què feien els troians quan consultaven els oracles, o a veure si ens pot aclarir una mica aquesta relació entre la filosofia i la guerra. Connectem ara amb Paco Francis. On s'ha fotut l'oracle tots aquests programes?
No ho sé. Al final hem pogut...
Jo crec que sí.
El tenim aquí?
El tenim.
Paco? Paco, manifiesta-te, Paco. Hola.
Te manifiesto. Hola.
¡Hombre! Hola. L'oracle.
La voz de la sabiduría.
Bueno. La sabiduría.
T'hem trobat a faltar.
Nuestra lechuza particular.
De las dudas, vaso de sabiduría. Esto es todo un cúmulo de dudas.
Bueno, pues mira, aprofitem que et tenim aquí a l'altra banda de no sé d'on, perquè clar, de la teva veu sona, retumba en el cielo entero por las ondas hercianas.
Ya sabes que el oráculo vive en una especie de cueva.
Ah, eso es lo
en
que...
En la que refugía allá.
El refugía allá.
Eres un oráculo ermitaño.
Sí.
¿Dónde te escondes?
A moltes humitat y moltes, no sé...
No era...
Tanto ple de papers. Jo, si voleu, us dic on estic. Tanto ple de papers, de pantalles d'ordinador, de caps.
Déu-n'hi-do.
Bueno, i estic jo també.
El que ens agradaria que ens diguessis una mica, ens ajudessis a relacionar la filosofia i la guerra, perquè el tema d'avui és la guerra. Ja sé que ho sabies, perquè per això ets oracle, però què ens podries dir?
Clar, la guerra. Sabeu el que tenim ara muntada aquí a Europa, no? Aquesta espècie de vergonya col·lectiva, no?, que sembla ser que és un senyor que està boig, no?, sembla ser, i que jo crec que això està planejat des de fa bastant de temps, no crec que sigui que hagi estat ara el detonant. Aquest senyor porta temps ja pensant en això. Llavors, jo us podria parlar, si voleu, de com pot sortir la guerra i com podem evitar la guerra, no?
Oh, això estaria molt bé.
Estaria molt bé, però no crec que la gent m'escolti a mi, no? Putin no m'estarà escoltant, no?
Putin no, però tenim uns quants fidels que potser sí que ho fan i que... Sí. Mira, tu sabes sí. que la teoria de l'8 o del 9, no? Que algú d'ells al final podria dir-li al Putin, jo sé com fer-ho, això.
Escolta aquest programa de ràdio sobre
això mateix. I llavors què ens podries dir per ajudar-nos a això?
Bueno, jo podria explicar-vos els inicis del liberalisme, per exemple, no? Uh-huh. Com la guerra està present des de un estat de natura primigeni, no? On en aquest estat de natura tenim uns drets que sí que són inalienables, com per exemple la propietat, la vida, la llibertat, mm. vale? En aquest estat de natura primigeni i teòric seríem lliures, independents e iguals, vale? Mm-hmm. I per sobretot per preservar la propietat i que no hi hagués guerra en aquest estat de natura, vale? Haurien de pactar, fer un pacte i crear un estat, vale? Que serien els orígens de l'estat modern. Vale? Mm-hmm. I aquest estat modern, ja sabeu, ha d'estar legitimat per un pacte o per un contracte, no? Un contracte social, si voleu dir-ho d'aquesta manera, no? En termes russonians.
Mm-hmm. Sí. Rousseau no para de sortir.
Sí, també, com Hobbes també ha sortit, no? I Hobbes també.
Sí. Bueno, doncs... És com en Hitchcock a les seves pel·lícules, no? Sempre fa un cameo.
Exacte. Està molt bé, això.
Sí. Doncs aquest pacte hauria de ser entre individus i governant, no? I aquest governant doncs, hauria de fer el que els individus d'aquest pacte volen que faci, no? Llavors aquests individus haurien de cedir certs drets als poders, vale? El poder d'aquest senyor perquè preservés la pau. I d'aquí sortiria l'Estat, vale? I si aquest governant no fa el que hauria de fer, és a dir, sobretot protegir el dret a la propietat. Fixeu-vos que estic parlant dels inicis del liberalisme.
Sí, més o menys, quina època és això?
És segle XVII, vale. I concretament el filòsof Locke. Uh-huh. Vale? Uh-huh. I és això, aquest és el liberalisme. Ah. Vale? Doncs el poder del governant seria revocable, imagineu-vos, si aquest governant no fes el que hauria de fer.
Val.
Vale? I estaria limitat, evidentment, per una separació de poders. Sí? Uh-huh. Aquest seria l'origen, diguem-ne, del contracte, no? Estem parlant del segle XVII, com he dit abans, no? Uh-huh. I és la defensa aquesta de, sobretot, de la propietat. Ja sabeu que els anglesos amb això ho tenen molt,
sí,
molt assumit, no? Uh-huh. I des del segle XVII tenim això. Després de les perversions que s'ha fet del liberalisme, que surt d'Esperanza Aguirre dient que és liberal i tal, això és mentida, no?
Per què no ho és, liberal? Per què no
és? Perquè no ho és, de liberal, evidentment.
Home, per la seva butxaca segur que sí.
Uh-huh. Bueno... No li va mal, no li va mal. Suposo que no li va mal, no? I aquest seria l'inici de l'estat, dels estats moderns. Vale? Per evitar un estat de guerra de tots contra tots, ens pactem.
Val.
Vale?
Val.
Que heu dit que Hobbes també deia això.
Sí, no? Hem parlat.
Hem parlat de Hobbes.
Exacte, no? Que és això, el hombre es un lobo para el hombre, us en recordem? Mm-hmm.
Sí.
Doncs seria això, no? Per evitar això, pactem. El que passa és que Hobbes, diguem-ne, que ho fa d'una manera des del punt de vista de la monarquia absoluta.
Sí.
I Locke és més anglès. Bueno, no és que sigui més anglès. No res a veure.
Com els Monty Python, no?
Sí. Sí. No és més anglès, sinó que és una mica més, diguem-ne, parlamentari, no? Sí que hi creu, en la monarquia, però amb el control del Parlament i amb el control dels ciutadans. Mm.
Però tot això que té a veure amb la guerra, Paco, perquè et recordo que ens has de donar la fórmula per no patir la guerra.
Doncs estaria bé que, perquè no es produís cap tipus de guerra, tenir certes sensibilitats, no?, cap a la llibertat, cap a la diferència, buf, cap a tot aquest tipus de coses que sabeu que normalment en la guerra deixen de... existir, no?
I com s'aconsegueix aquest tipus de sensibilitat?
Doncs m'imagino que, com sempre, l'única clau és l'educació. Però l'educació, educació, vull dir, el que significa aquesta paraula, no? Ah. Treure de les persones el millor que tenen, no? Uh-huh. I després ja vindran els coneixements i vindran tot aquest tipus de continguts, no?
Sí.
Però sí que és cert que educació, doncs, el que es fa avui dia, doncs, no es fa.
A partir de l'educació i també
Hem parlat, ha sortit un altre autor aquí, que és Immanuel Kant, parlant de la pau perpètua, dels ideals aquests, de la raó, no sé si té a veure... Raó i educació tenen a veure? És a dir, com més educació, més raó, més possibilitats, més eines, més recursos?
Sí,
o...
sí. Segurament. Penso que Kant és potser el primer il·lustrat, no? O un dels primers, i certament creia en la potència, no? I en la... I en el poder de la raó, vale? I la raó és fonamental per tot això, i l'educació, en la il·lustració també, és molt important. Sense educació és impossible creure en la raó.
Llavors, Paco, ens estàs dient que estem condemnats, perquè tu com a educador pots observar com està l'educació, no? En aquest país és terrible. Cada vegada anem a pitjor.
Tens tota la raó, Òscar. I més amb aquestes reformes que estan intentant fer, no?
Buah.
Si us mireu el currículum que ve de batxillerat, per exemple, encara hi ha un esborrany, no? Encara no ha sortit el definitiu.
No s'ha aprovat, no? Encara.
No, bueno, però jo crec que aquesta setmana o la que ve ja sortirà. Llavors, bueno, seria el batxillerat també competencial, que diuen, no? Això de les competències bàsiques famoses, no? Que ajuden a fer ciutadans. Segons ells, jo estic fent ara de que ells et diuen, no?
Estàs explicant...
Quin interès, per fer ciutadans i ciutadanes? És curiós,
sí,
no?
Sí, sí. És curiós perquè és una manipulació, òbviament. No fas ciutadans i ciutadanes, fas consumidors. Consumidors de coses, de tot tipus de coses, fins i tot consumidors de llibertat fictícia, no?
I de persones. És que avui en dia fins i tot consumim persones, no, Paco?
Exacte, sí. Estic d'acord amb tu. I consumim això, no? I llavors fer un ciutadà per aquesta gent que pensa és això, que sàpigues anar a comprar el pa, que no qüestionis gaires coses, no? Que vagis a votar cada 4 anys allà amb la papereta i que no pensis gaire, no? I per això també volen acabar, com sabeu, per altra part, amb la filosofia.
Sí.
Però,
gran matèria marginal que sempre ha estat perseguida des de Sócrates, com sabeu. Sócrates va haver de morir per la filosofia.
Sí. El que passa és que també hem parlat dels filòsofs que estan a favor de la guerra. També n'hi ha molts. Vull dir que són crítics, hi ha filosofia, pensen, sí, però també estan a favor.
Sí, n'hi ha també. I fins i tot hi ha la teoria de la guerra justa, per exemple. No?
Ah.
Que sense anar més lluny, a l'època medieval... Francisco de Vitoria, us sona?
Qui era Francisco de Vitoria?
Francisco de Vitoria era un pensador medieval.
Espanyol.
Vale, espanyol, sí. Que parlava d'aquestes coses, no? I fins i tot deia quines podien ser les causes de la guerra, què està permès a la guerra, no? Quan una guerra és justa, tot això ho reflexiona també Francisco de Vitoria, no? Hi ha una corrent de pensament també que diu que la guerra també pot ser justa. Ara em ve una pregunta al cap. Us en recordeu la Segona Guerra Mundial?
Sí. Bé, no vam néixer encara, però...
Duïdes. I de vistes.
Contra el nazisme, no?
Sí.
Aquella guerra va ser justa? Pregunto,
Lluitar contra el nazisme?
Lluitar contra el nazisme va ser just?
En principi sí, no? En principi és lluitar contra algú que proposava un sistema dictatorial i basat en el racisme i en la superioritat ètnica i moral i tot això, no?
Per tant, podrien justificar també que hi ha guerres justes.
Ah, això és una paradoxa. Hem arribat a un punt paradoxal.
Hem arribat a un paradoxe, no? Sí. Un punt paradoxal. Per tant, podem afirmar això, no? Que també poden haver-hi guerres justes. Per això que dieu, no?
Hòstia, això ens estàs complicant la vida, sí, una mica,
Us estic qüestionant O sigui, tots estem en contra de la guerra, sí, no? Podríem dir que sí.
Doncs sí, en principi sí, però...
Però en algun moment la guerra està justificada.
Bona pregunta, Paco. Me gustas, Paco, me gustas con estas preguntas tan incisivas.
Me gustas cuando hablas porque estás como ausente, ¿no? I a mi m'esclata el cap, m'esclata el cap.
Bueno, ens has deixat aquí...
Penseu en això, espera, un moment, Òscar.
Sí, digues.
Penseu en això, si hi ha guerres justes o no.
Pensarem...
I penseu en els ucranians, i penseu en els russos, i penseu en tota Europa, no?
És veritat. Vale. Apliquem el pensament crític, no pensem les coses
exacte,
de seguida.
Exacte.
Molt bé.
Vale. Pensem, vaja, Déu, quins deures que ens has deixat.
Però tu bueno, posa't el telèfon la propera vegada, home.
Això.
Com a mínim que es qüestionar aquest tipus de coses.
M'encanta.
Potser alguna guerra...
Sí, senyor. Okay. Doncs vale. Gràcies. Moltes gràcies, Oracle, per fer-nos pensar i posar-nos incòmodes, perquè, mira, d'aquesta manera doncs, no podrem dormir i podrem xerrar o fer altres coses.
I tant.
Gràcies.
Moltes gràcies,
companys.
Paco, com
gràcies.
Sempre.
Que
un plaer.
Bé,
fins a portar.
Abraçades.
Records als déus a l'Olimp.
Ah, això.
De la vostra part.
Adéu. Adéu, guapo.
Adéu.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Oh, but who are they to judge us simply 'cause our hair is long? Oh, you know that we've got to find a way, bring some understanding here today. Oh, 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 picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.
La Caverna Galàctica. Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, Ràdio Sabadell.
Això de la guerra és un tema francament difícil de tractar i tan ampli i tan, com deies abans, no, inherent a la natura humana que es fa... Està...
Sí, malauradament, és que també no deixem de ser animals, no? A vegades ens oblidem de que som els éssers humans animals, mamífers, i que com a altres animals doncs, ataquem, no?, per defensar el nostre territori. Sí. Fem com els gossets quan es pixen, no?, sí, a la farola. Sí. Doncs els éssers humans no deixem de fer una miqueta el mateix, no? Sí. Ja sigui pel territori, ja sigui per menjar, per...
La competència. Som
uns animalots, Enric.
És aquesta tensió entre l'animal i el racional, perquè també penses, però si estem en el segle XXI, hi ha coses que es podrien parlar, podem dialogar, podem parlar, podem fer, com els nens de principi del programa, no? Pues resulta que no, de vegades és que no. Mira, hi ha un filòsof espanyol que es diu Emilio Lledó,
sí,
i expressa aquest, quan parla en una de les entrevistes que li van fer, en aquest cas en un mitjà, en un diari generalista, expressa El País, em sembla que era. Diu que està preocupat sobre la incapacitat de formular judicis independents i amb criteri, i sosté que aquest és un dels punts definitoris de l'estructura del món contemporani. Bé, em sembla molt interessant parlar d'això i de la guerra, mm-hmm, i tot, per també allò que deies del Bertrand Russell, no?, que una de les, sí, víctimes és la veritat quan hi ha una guerra. La mentida, aquestes notícies...
Diuen que la història l'escriuen els vencedors, no?
Ah, mira.
I s'oblida moltes vegades del punt de vista dels vençuts.
És... Diu el Lledó, si això, això, clar, mm-hmm, però, després veiem pel·lícules... Mm-hmm. I després, quan veiem pel·lícules com aquestes que hem avui visitat, mm-hmm, i amb discursos que no són com estranys, que algú, no, com fa el Critocles, defensant la vida de les persones, mm-hmm, per sobre de les pàtries, a principi de tot et pot sonar estar estrany. Diu, home, no, però has de defensar la pàtria. Per què?
Per què?
Per què? Sí. On és la pàtria?
Bona pregunta.
Què deia, en Brasens?
No ho diem aquí.
No ho diem aquí, no. Ja ho direm. En un altre programa, però hi ha molts de programes. Mira, diu Lledó que l'individu malnutrit intel·lectualment, això també és un concepte bastant interessant de tractar, és sotmès a les imatges deformades i destructives que acostumem a fer servir els mitjans de comunicació.
Interessant.
Que fan servir. Es troba l'individu sense protecció davant de les decisions d'aquests mitjans i davant dels amos de la paraula, de les ideologies i, en conseqüència, davant dels senyors de les armes.
Això és molt interessant el que acabes de dir, Enric. A vegades ho hem parlat, això, de que alguns mitjans de comunicació, depèn de quines notícies, sempre són notícies dramàtiques, com pot ser un conflicte bèl·lic, com pot ser una violació, com pot ser un assassinat, no?, que posen de fons música com si fos, jo què sé, la música de Terminator, no?, per donar epicitat a la notícia. I això és terrible, perquè es carreguen l'objectivitat, no?
A veure, t'entra un estat de nervis, t'entra una cosa. Clar. A més, estàs amb una preocupació contínua.
Ens estan manipulant constantment, sobretot a la tele, evidentment.
I amb la música, no? És que és civilí, aquella cosa que vas escoltant i no saps com, però t'està entrant tot el missatge.
Per atrapar-nos, no? Per atrapar-nos, per augmentar el share, no?
Sí, per augmentar el share, per vendre.
Que grans professionals, aquests periodistes que fan això.
Diu... En el Lledó, que és un gran filòsof, diu, parlant d'Immanuel Kant, diu, els polítics que sostenen que la natura humana no és capaç de realitzar el bé prescrit per l'ideal de la raó, hi ha un ideal de la raó que vol el bé i que vol estar bé, són aquests polítics els que en realitat perpetuen la injúria a la injustícia i fan impossible tota millora i progrés. Aquests habilidosos polítics, diu Kant, que no és qualsevol, es venten de posseir una ciència pràctica, però el que tenen és la tècnica dels negocis, i amb el poder dominant encara a les seves mans, estan disposats a no oblidar que estan disposats a no oblidar el seu propi profit i a sacrificar el poble i, si és possible, el món sencer.
Ui, això em sona, no?
Hosti, tu, què passa aquí? Això ho va escriure Kant, aquell avorridot que diuen que era avorrit fa més de 200 anys, eh?
El que passejava sempre a la mateixa hora, no?
Ah, sí.
I la gent del seu poble posava el rellotge a l'hora quan passava el senyor Kant passejant per un caminet.
Destrofen Emmanuel Kant. Ostres,
que són les 8 de la tarda.
Les 8 de la tarda.
Posem aquí l'hora al nostre rellotge.
Sí, es veu que era això, sí que era puntualitat germànica, la de Kant. Doncs això ho va dir fa més de 200 anys. I es preguntava, però quina autoritat moral tenen aquelles potències capaces de planificar l'estratègia d'assassinats col·lectius? Quins principis ètics, també religiosos, donen suport a les possibles burocràcies del crim disfressades de maniqueus eficaços? Burocràcies del crim, em sona això de la burocràcia, no?
Sí, d'algun programa anterior, no?
Sí. Diu... Una cosa és el llenguatge. Parlàvem de la tele que posa música de fondo i tot allò que parlem a vegades. El llenguatge és molt important, el fem servir aquí. Sabem que la música potser va més enllà que el llenguatge. Diu el Lledó que el llenguatge polític, els mitjans de comunicació haurien d'il·luminar, d'educar els éssers humans. És necessari per aconseguir-ho, entre d'altres coses, una revisió, sosté ell, del vocabulari polític, de paraules que amb una bonica tradició com justícia, pau, llibertat, pàtria, inclús, dret, han estat degradades al servei de dos termes terribles per la solidaritat i la cultura. I aquests dos termes terribles són el lucre i la violència. Bé, això dèiem del lucre de la tele, no?
I dels polítics, no?
Home, i dels polítics, que també ho diu Kant més amunt. El negoci, la tècnica dels negocis. És duríssim, la tècnica dels negocis. Mira, una societat mundial... mai tan propera com avui gràcies als mitjans de comunicació, que en principi amb les xarxes i tot plegat estem tan a prop els uns dels altres
que estem més distanciats que mai, no?
Ah, exactament, una altra paradoxa.
Sembla una paradoxa.
Ah, sí, és així. Doncs aquesta societat ha de fundar-se sobre una nova cultura de l'argumentació, de la racionalitat, o potser, no sé, també del gust, del viure... potser la raó a vegades crea monstres, no? Com deia... Qui ho deia, això?
El gran Francisco Goya, no?
Toma ya. Pues, por favor, me siento
seguro. Que també va fer, Enric, els gravats sobre la guerra, no? Los desastres de la guerra, que són brutals.
Exacte.
A més, en Francisco Goya, a mi m'apassiona molt perquè està considerat com un dels precursors del còmic.
No,
és un tio que ha influenciat a molts dibuixants de còmic, molt.
Això està molt bé saber-ho. No m'ho hagués imaginat mai, perquè diria, no, és que el còmic és un art menor i Goya és un art major,
claro.
Perquè és un gran pintor que està al Museu del Prado, etc. Pues no, pues mira, això que dius està molt bé saber-ho, que els arts majors i menors són etiquetes que de vegades no funcionen.
I tant.
Doncs, per descomptat, continua, estem seguint una mica la pista del Lledó, i anem fent una miqueta de comentari. Per descomptat que, en contra del desig platònic, Kant diu... No cal esperar que ni els reis es facin filòsofs, ni que els filòsofs siguin reis, ni tan sols desitjar-lo, perquè la possessió de la força perjudica inevitablement el lliure exercici de la raó. Això deia Kant, parlant de Plató, perquè Plató volia, bueno, va intentar governar i tenir poder i ser...
Bueno, era el govern dels aristoi, no? Dels aristòcrates, no?
Ah, exacte.
Dels millors, el govern dels millors.
Dels filòsofs, clar, un rei filòsof pues era el millor que havia de governar. I Kant deia, bueno, sí, però això de la possessió de la força perjudica la raó. Allò dels monstres, un altre cop que dèiem de Goya. No? I al final m'agradaria compartir amb tu i amb tothom, Òscar, una reflexió que fa l'Emili Lledó, que recordem que és vicerector d'Educació Permanent de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ell diu... amb les seves paraules, diu me atrevería a hacer una invocación final, la invocación. No olvidemos a aquellos que hoy pretenden mantener la paz con el juego de la guerra, porque si sobreviviéramos no bastaría a los desolados supervivientes, si los hay, con afirmar que no se habían dado cuenta de que esos famosos estrategas de la política fueron, en el fondo, unos locos. A esos posibles dementes pidámosles responsabilidades ahora, antes de que enloquezcan definitivamente, antes de que sea demasiado tarde para nosotros, para nuestros amigos, para nuestros pobres enemigos posibles o fabricados, para nuestros hijos, sobre los que no tienen ningún derecho los insensatos. Esos que, tal vez, farisaicamente escandalizados del divorcio o del aborto, pretenden divorciar la vida de la tierra y hacer abortar el mundo.
Hòstia,
sí,
que no és... contundent.
Total, tallo, eh? Contundent. No es pot dir millor, tu.
I tant.
Doncs, una mica el discurs que havíem sentit aquí, el discurs de Charles Chaplin, tan meravellós, que hem sentit en el programa.
Que és curiós perquè aquesta pel·lícula, El gran dictador, la va fer l'any 1940, quan encara no se sabien les barbaritats dels camps de concentració.
Ah, això és important dir-ho, sí. Clar. Perquè jo veig la pel·lícula, o sento el discurs, i ja de seguida contextualitzo que ell sabia tota la història.
No, que va, que va. No sabia res, ni sabien un 10% del que després vindria, no? El que van descobrir, no? Les barbaritats que es varen fer a la Segona Guerra Mundial, no? Els camps de concentració, els exterminis, no? De persones perquè eren de determinada ètnia o perquè tenien determinada ideologia oposada a ells, era exterminar-los com si fossin formigues, no? És curiós, però que ara amb el pas del temps sembla fins i tot com un discurs amb una miqueta... Ah, que sembla com fet, escrit per un adolescent, no?
Ja, és com naïf, o què?
És com ingenu,
ja,
no? però ja. Alhora és meravellós.
Exacte.
Pel missatge, no?
Però és l'ideal kantià.
Sí.
No es pot aconseguir, però hi has de tendir, no? Ens deien, i ho entens, vull dir, és un far, és un lloc, és una direcció, i potser si conservem aquesta ingenuïtat, doncs avançarem, vale? Que potser no ho serem 100%, però perdre-la és pitjor que tenir-la. Mm-hmm. I aquesta, sí, té aire, és això que dius.
El que hem parlat moltes vegades, conservar una miqueta el nen que tenim tots, el nen, la nena, no?
Sí.
És importantíssim. Tinguis 80 anys i tinguis una miqueta les ganes, la curiositat dels nens, que encara la conservis.
Això és super important i per això estem aquí.
Sí? Per això estem?
A mi m'han dit que vingui.
Ah, a mi també.
Jo faig el que em diuen.
Vale.
Doncs estem encantats de poder estar amb vosaltres una altra nit més, avui.
Sí. Encantadíssims, encantats no, encantadíssims,
bueno,
un cop més.
T'emprenyis ara.
No, que va, no, estic emprenyat, que em veus emprenyat.
No, però encantadíssims, encantadíssims. No, home, no. Ara fotrem aquí una guerra.
Fins la propera.
Fins la propera.
Gràcies, família.
Hem fet La caverna galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig. A la realització tècnica, l'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La caverna galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.